I què ha passat? Pues després va vindre un problema europeu, perquè Espanya, quan va entrar en la Unió Europea, va sacrificar l'agricultura, volia fons de compensació, volia fons estructurals, i va sacrificar tot el que era la indústria obsoleta del franquisme i l'agricultura. I qui mana és França. Que els pagesos francesos tinguin problema ja és la repera, perquè és França qui determina la política agrícola de la Unió. I si ells tenen problemes, imagines els que estan sacrificats contínuament, els que es diuen no, que es pot importar aquest tipus de taronges perquè li interessa França, i en canvi no es pot importar aquest tipus de no sé què perquè també li interessa França. Pues, doncs entre una crisi que ha tingut tot el sector enorme i que es manté de confiança de la pròpia gent que tirava endavant l'agricultura, la ramadera o la pesca, i ara tots els problemes que hi ha a Europa, i després també una certa... com que al final són pocs, doncs totes les administracions diuen, bueno, pues si són pocs, per què els hem de fer cas? Ja poden anar protestant que realment ho tenen complicat.
Hem arribat a les 10. I never thought I'd miss you half as much as I do. Every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best.
De seguida tanquem l'Àgora, avui amb Afra Blanco, Sara González, Ignacio Rigau i Vicent Sánchez. Però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens queda des d'ara fins al migdia, aquí al matí de Catalunya Ràdio?
De seguida obrirem una nova finestra del calendari d'Advent amb l'Albert Om. Avui, coses que no hem vist venir però que han arribat, i de quina manera aquest 2025.
Després, moments per la reflexió i el debat al voltant del concepte de la fe. Els joves estan redescobrint la religió i cada cop som més practicants. Ens explicaran com ho senten i com ho viuen dos joves creients cristians i dos joves que es declaren ateus convençuts.
I a partir de les 11 avui, final de la Copa Enigmarius, 18a edició, en directe des del Teatre La Fàbrica, Barcelona.
Els 50 millors participants de la temporada competiran per convertir-se en el nou campió de la Copa Enigmarius, i a més gaudirem de l'actuació en directe del grup Alosa.
Tot això a partir d'ara mateix i fins les 12 aquí al matí de Catalunya Ràdio, però ara és l'hora de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola, Freddy!
Què han dit?
Doncs
què han dit?
Mira, que els altres s'han llevat contents avui.
Ei.
He posat l'Herrera, primera hora del matí, a la COPE, i me l'he trobat cantusejant sobre una melodia nadalenca, la que fa servir cada any per aquestes dates. Però per què cantava l'Herrera? Ens ho explica ell mateix.
Senyores, senyores, me alegro, buenos días. Es la alegría que se produce en un cuerpo normal después de saber que Pedro Sánchez va a estar hasta el 2027.
¡Encantado!
Ei, que subtil.
Per això estava content l'Herrera. Ha començat cantant, encara que fos de manera irònica, però minuts més tard el seu to ha canviat quan s'ha referit a un polític català que hi va participar a la comissió d'investigació per la Dana.
Y luego, si quieren, hablamos del indigno, miserable, teatrero. Teatrero barato. Sañudo.
¿Eh?
Gabriel Rufián hizo llorar a una mujer. Este yo creo que está buscando un sitio en Telefónica. En Telefónica está echando gente. Va a tener que rellenar con esos ortúzares y rufianes y compañía.
Ai, ai, ai. En canvi, en Jiménez Los Santos no està ni per Pedro Sánchez ni per Gabriel Rufián. Ell ja fa molts dies que ha començat la seva batalla per erosionar Vox. Ahir li va tocar el rebre a Santiago Abascal. Avui li ha fotut els qui porten les xarxes socials del partit.
La extrema, extrema, extrema derecha, extrema, que són cuatro gatos, se ha hecho con las redes sociales de Vox. Porque tú entras en cualquier sitio, cualquier red social, y te aparece un tío de Vox pegando coces, o, elogiando a Hitler y cosas así. Y dice, pero es que el partido es así. No, pero han dejado la propaganda en manos de Ariza y de los infobloggers. Y Felpudo VI, y Masón, y no hay escudo en la bandera de España. ¿Cómo no va a haber escudo en la bandera de España? Mamarrachos. No que sean nazis, es que son analfabetos.
I a les xarxes, què han dit, Joel?
Que són les dues coses, Freddy.
Sí.
Les xarxes són una hemeroteca molt útil contra la censura. Per exemple, sí. Si tu vas avui a buscar el programa de l'Anna Rosa Quintana a la web de Mediaset, te'l trobaràs tallat, Freddy. Hi ha uns minuts que falten, però algú a les xarxes ho va veure en directe, ho va gravar amb el mòbil, i gràcies a ell ara podem saber què és el que l'Anna Rosa ha volgut esborrar, i jo us ho he portat, doncs, pel morbo, bàsicament.
Claro, que llega la cena de Navidad y ya. Estamos polarizados. En este sofá ya es más que evidente.
Bueno, también es mejor dejar que los que son
expertos... Hombre, esto es hay una que polariza más que el resto, que eres tú. Pero...
lo dices por el spot.
Lo digo por todo y por tu análisis del inicio. O sea que...
No, yo no polarizo.
No, perdóname. No la defiendas, ¿eh?
No, yo soy una periodista que lleva muchos años viendo lo que estaba pasando con este gobierno.
Per si no us n'heu adonat, qui acusa l'Anna Rosa de polaritzar és Màxim Huerta, també conegut com Màxim el Breu, perquè va ser ministre de Cultura durant 7 dies. I ara tornem als Premis Ídolo, Freddy.
Un altre cop?
Els Oscars dels influencers. Estic enganxat a aquest mundillo perquè els punyals van que volen. Aquí tenim a la Lola Lolita. Coneixem a la Lola Lolita. Jo no sabia qui era. No, es veu que és molt important la Lola Lolita. Aquesta Lola Lolita rep un premi de mans de la Dulceida, que és com la més important de totes.
I
la Lola Lolita posa de manifest el que sembla un ambient una mica tòxic entre les influencers.
En primer lugar, quería dar las gracias a Aida por entregármelo
a ella. La Aida es la Dulceida.
Yo desde el primer momento en que la conocí, le dije lo mucho que la admiraba. Y hasta el día de hoy, pues le guardo ese respeto y lealtad, porque parece que estas palabras son algo que la gente del mundillo hoy en día no conoce en absoluto, pero bueno, sé que hay unas cuantas por ahí que estaban contentas de que no me hubiese llevado el ídolo anterior, pero mira, no hay mal que por bien no venga, me llevo el cuarto ídolo a casa.
Arriba. Una cosa bona que té el món influencer, això és veritat, és que és un món bastant lliure d'homofòbia. Al futbol, en canvi, sí que n'hi ha bastanta d'homofòbia. A l'Aitor Ruibal, del Betis, li canten insults homòfobs a tots els camps de primera perquè un dia es va pintar les ungles de negre. I l'altre dia, en plena entrevista postpartit, va passar això.
No los queremos desenganchar de arriba. Entonces, pues... Bueno. ¡Vale, homófobo!
No...
Bueno, da igual. Esto me pasa todos los partidos, así que no pasa nada.
No he escuchado lo que te han dicho, pero
nada, no hay que hacer bola.
Va, i acabem amb les dades a la mà. És el podcast espanyol més escoltat. És La Ruïna, és del Tomàs Fuentes i l'Ignasi Taltavull. És un gran podcast per moments com aquest.
Estaba en una romería en mi pueblo, había un concierto de música folk, mucha gente, típico sesión vermú, y pasó una conga justo por delante.
¿Una conga?
Sí. Hostia, y yo dije, hostia, qué bien, venga. Y me uní a la conga, sí, claro, me uní a la conga. Y empecé así y le hice a una amiga, ven. Y di que ella me miraba raro.
Ajá.
Y no era una conga. Era una persona discapacitada.
¡No!
Y la persona que le estaba ayudando.
Y la persona que le estaba ayudando.
A ver, claro. O sea...
Era una conga de dos personas.
¡Era una conga de dos!
Bueno, venga. Sí, sí. Gerard Joan, Joel Díaz, moltes gràcies. Deixem aquí l'Àgora, Vicent Sánchez, Sara González, Ignacio Rigau, Afra Blanco. Moltes gràcies a tots.
Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Adéu, adéu.
Viu aquestes festes a Barcelona, capital europea del Nadal 2026. Deixa't enlluernar pels llums, passeja pels mercats, descobreix els pessebres tradicionals, viu el Festival de Nadal a la plaça Catalunya i els concerts a les places. Ho trobaràs tot a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Això en el dia de la final. Màrius, bon dia.
Bon dia i bona hora, Freddy. Què tal?
Avui festa grossa, a partir de les 11.
Sí, senyor, ja som aquí, a l'espera. T'hi esperem.
Sí, també, ara vinc.
Perquè ja vaig veure que ahir amb l'Albert Om eres un crac dels enigmàrius.
Bueno, no sé què dir-te.
Encara et farem concursar.
Ai.
Avui, l'enigmàrius feia els que més desafinen del corral. I la resposta era... Ai, galls! Els galls.
Clar.
Galls. Són aus de corral, però també qui desafina fa allò que diuen... Galls,
sí.
Oi? Per
sí,
tant, avui era de nivell bàsic i 1.536 dels 1.548 participants l'han encertada. Per tant, dona 5 punts per a l'esprint nadalenc i guanya el lot de la lletera de Campllong Josep Fornols Puig-Oriol, de Vic. I avui... Els pocs que no heu dit galls, és a dir, concretament 12 que no ho heu encertat, a banda d'errors tipogràfics, ens heu dit notes, piocs o oques.
Oques.
Imagina't.
Sí. Doncs enhorabona al Josep, el guanyador, i a partir de les 11, final de l'enigma, Màrius. Ara vinc cap allà, Màrius.
Fins ara.
Fins ara, abraçada.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Has vingut?
Sí.
Ai, quina il·lusió.
I he portat el sopar.
Ai, quina il·lusió.
La teva recepta de cada any per Nadal.
Apa, quina il·lusió.
I m'ha quedat perfecte.
Però quina il·lusió.
Però a tu et segueix quedant més bé.
Ai, quina il·lusió.
Aquest Nadal ve amb un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Amb 90 premis de 400.000 euros per només 10 euros.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sí. El que necessites per fer un Nadal amb els teus ben pensat, comença a taula. Un bon pernil d'encevall ibèric, un rap exquisit o un deliciós panettone es gaudeixen més en bona companyia. Perquè compartir és l'essència de Nadal.
Supercor, hipercor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
A la botiga, web i app.
I deixar espai per al torró.
Ai, quina il·lusió!
Aquest Nadal ve amb un extra d'il·lusió. Cupó extra de Nadal de l'11.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que te l'ha enviat?
Des d'aquí Ramon Lacoga, que no estic entenent res.
Endavant, persona.
Que n'hi haurà un trosset per mi.
Però saps qui és o no, Berta?
El meu pare.
Ah,
no t'ha fet gaire il·lusió, això.
Has rebut un berenar, no?
Oh, sí, una sorpresa.
Jo li de la Judit! Jo visc a Holanda, us escolto sempre i volia compartir alguna cosa amb elles.
Saps qui te l'ha enviat?
De ma mare. Hola, Tània. Ha intentat dissimular i no m'ho ha volgut dir, però...
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga...
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. El Teatre Nacional de Catalunya estrena Jambo Buana. Tres amigues de tota la vida es retroben per Nadal en un cap de setmana explosiu que les durà a venjar-se dels homes que els han fet mal. Una comèdia protagonitzada per Àurea Márquez, Antònia Jaume, Montse Germán i Uso Tambadú. Jambo Buana al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. La Virreina presenta l'exposició El retorn de la mirada, la tasca política de narrar. La primera retrospectiva de l'artista Paloma Polo. Un conjunt de treballs que s'acosten a esdeveniments històrics molt precisos. Fins a l'1 de març, a la Virreina Centre de la Imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linka. A Catalunya Ràdio.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda. Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa és un friqui.
Però us escolto bastant a vosaltres.
Sembla que m'ha fet il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí sóc un friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa.
un programa d'esports transgeneracional amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Moltes vegades pares, mares perden la identitat pels fills, però penso que amb una mica d'organització i ben entesa tot és possible. Potser no hi ha tanta quantitat, però hi ha molta qualitat quan estic amb ells.
El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la
el programa la on parles tu.
Jo era l'única persona visiblement queer que jo coneixia al meu entorn. Llavors no hi havia gent de la meva edat amb la que jo pogués tenir una relació sana.
I aquí a Rússia els nois ara tenen molta por de trobar noies, el que aquí en diuen tarielochisnetse, dones que busquen només els conviden a un restaurant.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimarts a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Tom, bon dia, com estàs?
Què tal, Freddy? Bon dia.
Tornem a tenir un dia plujós avui, eh? Vam quedar que t'agradava, no?
Vam quedar que m'agradava. El que passa que no m'agrada és fiar-me del mòbil pel temps, saps? Perquè he sortit de casa i diu, no plourà fins a les 12. Sí, i mira, ara mateix acaba de caure un ruixat aquí a la Diagonal, maco.
Sí, molts paraigües. Sí. De seguida anem a l'últim... No, l'últim no. Una nova casella del calendari d'advent.
Sí, clar,
exacte. No sé per què he dit l'últim. Però vaja, sí que volia dir que tu vens al teleespecial de Nadal del Catalunya Ràdio, el Coliseum, eh?
M'han dit que sí, sí. Dia 23, no?
23 de desembre. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent, però com ens fa sentir que hi tornarem. 23 de desembre, Teatre Coliseum, des de les 9 del matí fins les 12 del migdia. Em diuen que queden poques entrades, per tant, afanyeu-vos. Heu d'entrar a la pàgina web de catradio.cat.
Anava a dir, què ha de fer la gent? Explico bé, això.
catradio.cat.
Sí.
I allà us apunteu a l'especial i de seguida rebreu un correu electrònic dient si podeu venir, disponibilitat i tot això. catradio.cat. I serà, a banda de l'Albert Tom, els Lacs amb Busto, el Pau Vallvé, la Maria Arnal, el Xiula, el Quartet Mel o, evidentment, el Petit Príncep. La Mariona Escoda, el Manu Guix, l'Àngel Llàcer... Moltes sorpreses, però una novetat que us avancem avui. El McClary serà amb nosaltres. Ojo, eh? El McClary en aquest especial de Nadal de Catalunya Ràdio, 23 de desembre. Tot això amb els col·laboradors habituals, com l'Albert, i la participació de molts dels realitzadors de Catalunya Ràdio. Comencem
no
a les 9.
No cal que cantem, no, nosaltres? No...
Va,
home, amb tot aquest repertori que teniu...
Hi ha una Nadala, que hem fet. Vull dir que vés a saber. La Nadala al Manu, ja ho explicarem. Comencem a les 9 del matí, acabem a les 12, obrim portes a les 8, i si voleu venir, entreu a la pàgina de catradio.cat, el que dèiem ara, i allò us podreu apuntar a l'especial. 23 de desembre, especial Nadal al Coliseu. Dit això, calendari d'advent, què fem avui? Quina casella obrim?
Avui obrim una finestra de 7 coses que no hem vist venir aquest 2025, no? Perquè hi ha coses que abans de començar un any, ara tu i jo podríem fer una llista del 2026, de quins temes segur que s'arrossegaran el 2026, que segurament venen d'abans, etc, no? Però hi ha coses que dius, hòstia, aquesta no me l'esperava. No? I llavors la primera d'aquestes coses que jo no esperava, no sé si tu ja això ho veies a venir, és que el Banc Sabadell organitzés una festa al Palau Sant Jordi amb 9.000 treballadors, amb samarretes que posava I Love Sabadell aquí, presentat pel Carlos Latre, amb actuacions de David Cibera, de la Roser, barra lliure, menjar, un festival, o sigui...
Un festival, és això, no es pot definir millor.
Un festival, sí, sí, sí. És a dir, ja costava veure que això de l'OPA tingués un final, sí. No? Pensaves, sí, hòstia, això s'arrossegarà ja eternament, va durar 17 mesos, doncs mira, no, a l'octubre es va acabar. Mm. Però clar, el que ja va ser, diguem, allò que ja era increïble és que el Sabadell organitzés aquesta festa i aquella rebuda que va tenir Josep Oliu, allà, en fi, allò. Tot això.
Sí, 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 sí.
Bueno, i he trobat també que hi ha un rap, que es va fer un rap...
Op.
que és aquest sobre... Atenció, que aquest és un rap que anava corrent entre els treballadors del Sabadell per celebrar una mica aquest enfortiment amb l'OPA.
Oh. Hey, escucha bien que aquí habla Sabadell con acento firme y visión de papel. No somos moneda ni simple cartel. Somos un proyecto que camina por la piel. Desde el corazón de pymes y empresas hemos crecido entre luchas y promesas. Construimos valor, no vendemos caretas. Nuestra gente es motor, no cifras secretas. Dicen OPA, quieren comprarnos la voz, pero este banco no se rinde, no señor, porque el futuro no se mide en control, sino en servicio, en alma y en corazón. Sabadell resiste, la historia lo cuenta.
És de traca!
A veure, jo això no ho havia vist a venir.
Jo tampoc.
No ho havia vist a venir. Vull dir, si algú ho havia vist a venir, sí. Doncs escolta'm, visionari.
Ostres, i fa mica ràbia que facin rimar Sabadell en papel, però bueno, què hi farem?
El reggaeton té això.
El reggaeton té això.
Sí. Segona cosa que no hem vist a venir aquest any.
Vinga.
No havia vist a venir jo aquest 2025, l'any que ha tingut Dani Alves.
Home.
Perquè Dani Alves va començar amb una sentència a favor seu, diguem, el Tribunal Superior de Justícia va dir que era innocent, diguem, li va revertir la sentència contrària que havia tingut. Veurem què passa el 2026, diguem, perquè clar, això encara s'ha recorregut, el Suprem ha de dir la seva. Però en tot cas, ha passat pràcticament tot l'any amb llibertat, surt amb llibertat, al cap de dos o tres dies sabem que estan embarassats amb la seva dona, ha tingut el fill, però ha tingut uns últims mesos, ja veig que rius, ja saps per on vaig, no?
I tant, és que aquesta definitivament no me la veia venir.
És que aquest és Dani Alves i això és una església evangelista de Girona.
Hay que tener fe, hermanos míos. Hay que tener fe, yo soy una prueba de eso. Porque aquello que Dios promete es lo que Dios cumple. Y yo ahí dentro, mientras caminaba, yo dije, Señor, yo hago un pacto contigo.
Mare de meva. Anava a dir Mare de Déu, mai més ben dit. Sí.
Fort,
Molt,
no? Aquest pacte
molt.
Que va fer amb Déu a la presó i ha tingut un parell de reaparicions, almenys que hem conegut tothom, no?, en aquesta església evangelista de Girona.
De Girona,
que
sí.
Jo tampoc ho havia vist venir. Tercera cosa. El robatori al Museu del Louvre l'havies vist venir?
Gens. Jo vaig trobar-ho fascinant, tot plegat. Sí.
És que, no, és clar, hi ha robatoris i robatoris, però aquest, quan te l'expliquen, dius, hòstia, no, mira, parcarem allà, fotrem una escala d'aquella de les mudances, així que no es vegi gaire,
ens
posarem unes armilles, no?, una mica de motxilla, agafarem una radial...
Exacte. I vinga, les joies de Napoleó.
I és de Mortadelo i Filemón, pràcticament.
Sí,
no?
Sí.
Van endur joies per valor de 88 milions d'euros, joies de la corona, mai millor dit, no? I encara perquè els n'hi va caure un, es veu que la corona,
em
sembla, de l'emperadriu Eugènia, els hi va caure per allà a terra mentre fugien.
Sensacional.
Però és d'aquelles coses que dius, hòstia, no, aquesta tampoc.
No.
Amb la llista de coses que podíem predir d'aquest 2025, aquesta no hi era, i a més a més el Louvre, aquest any negre, no?, del Louvre i de tot França,
exacte.
Ja per extensió,
sí.
Perquè
hem
tingut tres primers ministres en un any, no? Però clar, ara una fuita d'aigua que també ha fet malbé no sé quantes obres.
I una vaga, ahir es van posar en vaga els treballadors. Sí.
Imagina't. Va, una altra. Doncs mira, aquest 2025, l'any del Barça, tampoc el havia vist venir.
Ui.
Que guanyaria tres títols.
No,
però hi ha
tampoc
una colla d'imatges que crec que encara són més sorprenents, fins i tot que el Barça hagi guanyat un triplet aquest any, diguem, no? A veure, comencem. Imatges sorprenents o imatges inesperades del Barça d'aquest 2025. Per exemple, just per aquí davant, per la Diagonal, van passar quatre jugadors amb bicing.
És molt guanyo.
La nit que celebren el títol de Lliga, no?, que acaben de guanyar. Ferran Torres és a l'Hospital de Barcelona, aquí molt a prop de Catalunya Ràdio.
Sí.
El van a veure i després agafen un bicing en Eric García, Olmo, Pedri i no sé,
m'han deixat... I Íñigo Martínez,
sembla. Íñigo Martínez, sí senyor.
Sí.
Exacte.
Ser tremendo. Ja.
Això no ho havia vist venir. Jugadors del Barça en bicing, crec que és una imatge absolutament inèdita d'aquest 2025. L'altre és el boig de Marc Caçador, que se'n va sol a Canaletes a celebrar-ho.
Sí.
Això tampoc.
No, jo ho havia altre, vist mai, això.
El,
sí.
Ara en parlàvem, el foll d'Íñigo Martínez, sí, amb una estelada gegant, sí, a dalt del bus.
Del bus.
No? Sí, això, sí, sí, jo sí, crec que tampoc...
No ho havíem vist gaire, tampoc.
Tampoc,
no, no, no.
Tampoc ho havíem vist gaire. Però vaja, la imatge més inesperada relacionada amb el Barça aquest any és que Leo Messi entrés furtivament de nit a les obres del Camp Nou.
Va ser gros, allò, eh?
Allò va ser molt gros, sí.
Totes les... Vam estar parlant dies,
home,
eh?
Home, és que es fes la foto, sí, i llavors l'endemà, diguem, ja reposadament escrigués aquell missatge per anar a fer mal allà on li havíem fet mal a ell.
Exacte.
Moltes coses que no havíem vist a venir relacionades amb el Barça. A veure, cinquena cosa que no he vist a venir.
Sí.
Què diries que tenen en comú, Freddy, aquestes poblacions que ara et diré?
Va.
Berga, Bellver de Cerdanya, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Cugat, Tàrrega, Lleida, la Seu d'Urgell, les Borges Blanques, Bellpuig, el Catllà, Camarasa o Almacelles.
Què tenen en comú?
Què tenen
aquestes
en comú? A totes elles hi ha passat una cosa,
sí,
i dius, hòstia, doncs mira, això no ho havia vist venir.
Fas un mig somriure, però no sé per on vas.
Bueno, que tots ells són municipis que van haver de tancar piscines aquest estiu.
Oh, allò de la femta, les piscines.
Perquè va aparèixer femta, és a dir,
va ser molt
caca
grosa
a l'aigua.
Va ser molt grosa.
O sigui, no era que hi hagués una passa de gastroenteritis a Berga, Bellver, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Cugat, Tàrrega, Lleida, la Seu, les Borges, sí, Bellpuig, el Catllà, sí, Camarasa i Almacelles, sinó a l'arribada d'un virus a Catalunya en forma de viralitat, no?
Sí,
en forma,
sí,
de vídeo viral, que és un grup de joves, posen caca en una bossa, llavors quan són allà a la piscina la deixen anar i...
Sí, que no ho entès gaire, però bueno, escolta'm, això ja...
No li veus la gràcia.
No li veus la gràcia, gens.
Hòstia, ens hem fotut grans,
home,
eh?
Home, això segur.
Això amb 20 anys fa una gràcia, Déu. Hòstia. Sobretot si tens 20 anys ets el socorrista d'una d'aquestes piscines.
Això.
Una altra cosa que no hem vist venir. La reunió Salvador Illa Carles Puigdemont.
Sí.
Aquesta, sí, dius, sí. Hòstia, mira, no l'havíem vist venir, perquè el 2024 ja es havia reunit amb Jordi Pujol,
tot,
la Generalitat,
sí,
es havia reunit també amb el rei Felip VI, en fi, es havia reunit una mica amb tothom, però quedava pendent aquesta reunió amb Puigdemont, que no sabies quan arribaria, però va, total, va arribar aquest any 2025.
Mm.
Però a mi el que més em va sorprendre, o sigui, que per mi són uns dels... Jo diria els secundaris d'aquest 2025 són els dos ficus que hi havien en aquella reunió.
Sí, sí, sí. Aquella foto.
No em refereixo als presidents, eh?
O sigui...
No.
Sí.
És que si teniu la imatge,
sí,
ells dos estan asseguts a la delegació del govern a Brussel·les amb dues butaques d'aquelles que tenen pes, d'aquelles, sí, que són més grosses la butaca que la persona que hi seu. A davant tenen una taula absolutament despullada, una taula de vidre.
Mm-hmm.
I llavors, clar, dius, bueno, quines banderes hi posem,
exacte,
aquí? I com que no es posaven d'acord amb les banderes, els equips de cadascú, m'imagino, van dir, ens podrem posar d'acord amb uns ficus?
És el consens. Les
I si aneu a recuperar la imatge aquesta,
cert.
No és igual l'un que l'altre, eh? O sigui,
sí,
el ficus que li ha correspost amb un i el que li ha correspost a l'altre no són exactament iguals. Vull dir, no sé si amb això també hi va haver negociació o no, però vaja, canviar les banderes pels ficus també és una de les imatges d'aquest 2025 que no havíem vist a venir. I l'última cosa que no havíem vist a venir i que hem actuat després, com si no hagués passat mai, és això.
Hi ha un merder important ara mateix a Catalunya perquè hi ha una apagada,
home,
general de tota la llum a Catalunya.
I nosaltres parlant d'Úrsula Corberó.
No,
bueno, no
en moments de crisi com aquesta, només queda la ràdio, que la gent segurament haurà vist els telèfons mòbils, per exemple, també poden fallar algunes cobertures, segons la companyia. Per tant, ara mateix hi ha un caos importantíssim pel que fa a les comunicacions i ens hi posarem just ara també per escoltar a totes les conseqüències i informar del que està passant. Obro línies de moment de telèfon.
Sí, doncs ja les pots anar obrint, sí, perquè no et queden hores, sí, Ricard.
Això anava a dir. Jo, entre d'altres coses, això va donar lloc a una marató en antena, que escolta'm.
Clar, això era 28 d'abril de 2005, dos quarts i dos minuts de dues, 12:32 és el moment de l'apagada.
Mm.
No l'havien vist venir, però és que quan va passar primer dius, hòstia, a casa se n'ha anat el llum. Hòstia, no, mira, és tot l'edifici.
Sí.
Ah, molt bé. No, però em sembla que és tot el carrer.
Sí.
No, llavors sorties, baixaves i dius... No, és que es veu que és tot Espanya.
Sí, sí, sí.
Jo avui afegia, i Portugal.
Sí, algú deia això, és tot el sud d'Europa.
Sí. Alemanya, deia algú altre, no? En tot cas, jo crec que a dia d'avui tothom recorda on era, no? Tothom sap contestar la pregunta on era quan hi va haver l'apagada, però ningú sap contestar dues preguntes que són més importants, ni ningú ens les ha explicat. Diguem, una és... per què va passar.
Què
això?
Va passar?
Sí. I tu sabries dir què va passar?
No.
Sabries... Va, doncs, si no ho sap dir el professor Vicent, és que no ho sap dir ningú a Catalunya.
Ja has pogut explicacions, però si l'electricitat
no,
costa molt, eh?
Sí, no s'ha explicat què va passar. Però, sobretot, l'altra pregunta és quan tornarà a passar això.
Sí.
Quan tornarà a passar això? Perquè, mira, va passar la primavera i encara, diguem, menys la gent que es va quedar tancada amb trens, ascensors, metros, tot això, hòstia, encara la primavera, déu-n'hi-do, vull dir que la gent estava al carrer. Era com la pandèmia, però al revés. En comptes d'estar a casa, tothom estava
a fora. Aquí a fora, a Catalunya Ràdio, va venir molta gent a saber què ha passat.
Sí, me'n recordo. Però, clar, imagina que això t'arriba a passar, o et passa el dia de Nadal.
Ai, no creguis el mal temps, també.
I anar a Nadal allà amb totes les cuines en marxa.
Tot allò,
i... O Black Friday, també agradaria bastant, no? Una pagada al Black Friday.
Quina la seva gràcia, un Black Friday.
Un blackout al Black Friday.
Blackout, Black Friday, això
aquesta,
mateix.
Mira, ens l'apuntem pel 2026.
Exacte. Un capítol més del calendari d'Advent. Alberto, moltíssimes gràcies.
A tu, fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
012, la millor resposta.
Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
Un kit d'emergències?
Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
A l'última edició de la Copa...
Xuta Koundé!
És hora de començar el camí de nou.
Final.
És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Guadalajara-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilité a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Acabar l'any estrenant cotxe? Esclar, amb la gran liquidació cap d'any d'Ocasión Plus. Un esclat d'ofertes amb descomptes de 5.000, 7.000 i 9.000 euros en més de 16.000 cotxes. Perquè el teu any acabi sobre rodes, només fins al 21 de desembre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus.
Ocasión Plus.
A l'Esplau Shopping, aquest Nadal és molt més que Nadal. No només és el teu destí de compres nadalenques. Aquest any et farem girar de diversió. Vine a gaudir en família a la gran pista de patinatge d'Esplau. Més informació i horaris a esplau.com.
Quin bon dia! M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
La gent quan va al gimnàs fa peses, i clar, els tios estan més catxes, i... però en canvi quan van al rocòdrom, pues, al principi els nois i les noies tenen el mateix nivell.
D'acord.
Llavors pues, poden... és un lloc molt social.
Ja, ja, ja. Vols dir que hi ha gent que va lligar al rocòdrom més que escalar?
El 90%.
És ben així. Tinc una amiga que ho fa, això.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Una mujer lesbiana es una mujer embrujada.
Que va ser de les primeres, si no la primera, on va participar Eusebio Poncela.
La representació tiene que ser heterogènia.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Matí de dimarts, en què toca estar molt pendents de la mobilitat. Ho dèiem ara fa una estona, eh? Ha començat una tracturada des de Sant Boi en direcció al centre de Barcelona. Connectem ara mateix amb la Lara García. Lara, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
On sou ara, Lara, amb aquesta tracturada?
Sí, som a la C31, a l'altura del Prat. Estem enmig d'aquesta marxa lenta amb una vintena de tractors que han sortit de Sant Boi a les 10 i ara ens dirigim cap a la Gran Via. L'objectiu és arribar a la Generalitat i els tractors es volen concentrar a la plaça Sant Jaume, però ara, a hores d'ara, es preveu que la policia els aturi a Via Laietana per seguretat i que, per tant, no puguin arribar davant la Generalitat. Aquesta protesta, com deies, és contra la ZEPA, les zones d'especial protecció d'aus, que es volen implementar al delta del Llobregat. Afectarien unes 1.000 hectàrees i l'objectiu d'Europa és mitigar el deteriorament que va provocar l'ampliació de l'aeroport el 2011. I els pagesos, doncs, lamenten que estan pagant els plats trencats d'aquesta ampliació. Hem pogut parlar amb en Germán Domínguez, que és coordinador territorial de l'àrea metropolitana d'Unió de Pagesos.
Nosaltres no volem indemnitzacions perquè sempre van lligades a una norma i ja estem cansats d'aquestes normes. El que demanem és el pla sectorial territorial agrari, que per llei ja hauria d'estar aplicat i s'hauria d'haver fet. Nosaltres no negociem les seves, només ens estan informant del que ells estan elaborant, però ja els hi hem dit que no estem d'acord i que nosaltres seguirem sortint al carrer mentre no suspenguin aquesta cepa.
Aquesta protesta arriba
doncs gràcies,
després
Lara.
Perdona, Freddy.
Digues ara, no, digues.
No, us explico que aquesta protesta arriba després de les tracturades que es van fer a Lleida a principis de mes, també contra la ZEPA, i en aquell cas els pagesos van aconseguir negociar amb el govern indemnitzacions per 7 milions d'euros per mitigar els efectes. Veurem, doncs, si aquests pagesos del Delta del Llobregat aconsegueixen negociar amb agricultura, que és el seu objectiu, i doncs, poder mitigar els efectes que tinguin la ZEPA o fins i tot aturar la seva implementació.
Gràcies, Lara García. Qualsevol novetat amb aquesta tracturada, micros oberts, com sempre.
Fins ara.
Doncs seguim al matí de Catalunya Ràdio. Estem camí ara mateix de la final de l'Enigmàrius del Teatre La Fàbrica, al barri del Ferró de Barcelona. Però també volíem parlar, ho dèiem abans, de fe. Perquè les dades podríem dir que parlen per si soles. Torna la fe entre la gent més jove, la gent de 16 a 35 anys. Estan redescobrint la religió i s'apropen a l'espiritualitat. A vegades a través directament de la fe, però també de la música, dels llibres, del cine. Tot i que tenim, diuen, la societat més secularitzada de la història, 4 de cada 10 dels joves d'aquesta edat es declaren creients, les enquestes apunten que els joves són cada vegada més practicants i pràcticament el 14% d'aquests joves assisteixen al culte cada setmana.
Imperfetti, agenti del caos, ci smontiamo come i miti, mio re. Dell'anarchia mio astro imprudente, preferito quando piangi raccogli le tue lacrime e bagna la tua fronte.
I avui volem parlar amb diverses persones d'això i de perfils ben diferents. Són en Dani Sosa. Dani, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
També amb la Regina Hernández. Regina, bon dia.
Hola, bon dia.
La Maria Macià. Bon dia, Maria.
Bon dia.
I l'Edith Bosch. Què tal, Edith? Com estàs?
Bon dia.
Tenim uns perfils ben diferents. Per tant, el primer de tot és us volia preguntar quina és la vostra posició justament de cara amb la fe. Regina, per exemple, tu ets creient?
Sí, jo soc creient. Mm? I, bueno, jo és que quan em pregunten de la fe, jo puc dir que és un don. Per mi, jo viu amb fe tots els dies de la meva vida. És part de la meva vida, part de mi, i és algo que em fa tenir seguretat, felicitat en plena. És llum per mi, això, la fe.
És complicat mantenir-la?
No, la veritat no. Per mi, almenys no. Crec que hi ha vegades que la vida et posa situacions que podria pensar la gent que et podria fer com aquesta, no sé, situació que te qüestiona la fe. Però per mi, més que res, les coses que m'han passat m'han fet que la meva fe sigui més forta.
Tu vas a missa?
Sí, jo vaig a missa. Sí, a missa tots els diumenges.
Maria, tu també ets creient?
Sí, també sóc creient.
Però potser una mica diferent?
No ho sé, jo sóc creient practicant també, vaig a missa, potser no diria cada diumenge, quan puc, tant com puc, un parell de cops al mes segurament. I no ho sé, per mi la fe també és un do, és una fe que m'han transmès els pares, però que després jo, amb el pas dels anys, m'he anat fent meva, m'he anat descobrint què significava això que havia rebut, i estic, per mi, estic en camí i crec que continuaré en camí tota la vida perquè, bueno, i en crisi permanent, perquè la fe per mi és una mica de crisi permanent i fer-se preguntes.
És interessant això, què vols dir per crisi permanent?
Bé, perquè jo desconfiaria de les persones que tenen una fe amb una certesa absoluta, perquè crec que llavors és molt més fàcil potser doncs caure en certs dogmatismes o en no requestionar-se permanentment les coses. Tu pots partir d'un do o d'una experiència que t'han transmès, però després jo crec que l'has de revisar durant tota la vida.
Tu formes part de la comunitat Taizé.
Jo he anat a la comunitat ecumènica de Taizé de França. Per mi ha estat una experiència molt bonica de compartir la fe. És a dir, no formo part de la comunitat perquè no, bueno, és una comunitat de monjos, però sí, hi he assistit i comparteixo molt la seva manera de viure l'espiritualitat.
Dani, tu ets ateu.
Sí, sóc ateu i crec que, bueno, més que ateu, defenso una opció de consciència no religiosa. I què vol dir això? Doncs que actualment ens trobem en una situació on, més enllà del que s'està dient, les opcions de consciències no religioses cada vegada al conjunt de l'Estat, però sobretot a Catalunya, estan en augment i, per tant, si defenso una opció de consciència no religiosa, particularment em considero ateu perquè no hi crec en Déu i no comparteixo aquesta fe, però sí que crec en moltes altres coses, no? Crec en valors compartits, que crec que tenim a la societat i diferents, no? Maneres d'entendre el món que no passen per una religiositat, no? Sinó que no hi crec en Déu, no? En la llibertat de consciència, en altres coses que impulsen, diguem, la meva acció i crec que cada vegada la de més gent.
De fet, Dani, tu ara vols apostatar.
Exacte, sí, estic en el procés d'apostasia, no? No perquè particularment m'hagués vingut el bateig com una cosa familiar, que també, però una cosa que, per exemple, no va coincidir amb ma germana, i per tant jo mai més he estat vinculat, diguem, ni a l'Església ni a una fe en concret, i per tant ha arribat un moment que m'he plantejat, ostres, crec que és que no hi pinto res, no? en cap fe en concret, i per tant sí, he iniciat aquest procés i de fet estic a punt d'enviar la documentació.
Què implica aquest procés? Què s'ha de fer? Doncs
pues és molt senzill, realment. T'has de posar en contacte amb l'església que et va batejar, li has de demanar a la partida de naixement, has de fer o trobar una carta que expliqui els motius pel qual vols sortir d'aquesta fe, i després ho has d'enviar al teu arxiobispat, no? Corresponent, no? En aquest cas el de Barcelona. I ja està. Diuen que és molt llarg i molt difícil, però la veritat és que jo no he tingut cap problema amb l'església que em va batejar i m'han passat la documentació molt ràpid. Perfecte.
Abans saludàvem també l'Edith Bosch, que està fent pràctiques de quarta carrera d'Erasmus a Brussel·les. Edith, tu també ets atea?
Sí, jo sempre he estat atea, jo mai em van batejar, he estat sempre en una família on realment ningú creu en Déu, ni no tenim cristians, no tenim a ningú. Després jo sempre he anat a escola pública, sempre he anat a un institut públic i mai em trobava ningú que cregués en Déu fins que vaig anar a la universitat. Estudio a la Universitat Ramon Llull i, evidentment, allà va ser doncs, on vaig tenir el meu primer contacte doncs, amb amigues que sí que creuen en Déu. I una mica com el Dani, jo, tot i que sóc atea, evidentment, jo crec molt en llibertat de consciència i crec totalment, doncs, i respecto la fe de les meves amigues. I sí que en algun moment, doncs, clar, al final, doncs, quan coneixes a amigues i gent que pensa diferent a tu, sí que et fa, doncs, qüestionar, no?, constantment el que penses, i jo sempre he arribat a la mateixa conclusió, que és que igual que el Dani, jo no crec en Déu.
Hmm. Us pregunto el mateix en Dani i a la Dita, el que preguntava abans, si és complicat no creure, com a mínim, en Déu, en el sentit tradicional, en moments, doncs, en què a vegades ens hem d'agafar alguna cosa.
Home, jo m'agafo moltes coses a la vida, la veritat, a la meva família, als meus amics, i no mai he trobat, no, aquesta necessitat, tot i que sí que entenc que hi hagi gent que hi hagi arreu del món, no, s'han trobat la necessitat de creure en alguna cosa, per, sobretot per explicar els fets que passen, que han passat, no? Però jo crec que cada vegada estem en una societat molt més secular, és a dir, que està avançant cap a una separació d'una cosa i l'altra, i per tant crec que les explicacions que ens dona, que hem d'entendre per entendre el món, cada vegada són més racionals i s'aparten més de la fe.
He dit?
Sí, i a més jo crec que realment si sempre has tingut una absència de fe i no l'has tingut mai present a la teva vida, realment no la trobes a faltar, o almenys jo mai l'he trobat a faltar, no ha sigut una cosa que m'hagi faltat, i per tant, igual que el Dani, realment no és allò que digui, ostres, doncs és que no sé què farar-me, no sé en què creure, jo crec que no, jo també crec que et pots aferrar a la teva família, et pots aferrar als teus valors morals, evidentment, encara que no tinguis o no comparteixis una fe o estiguis dins d'una comunitat religiosa, els teus valors et guien i t'acompanyen i, evidentment, doncs, et donen, diguem, una mica de suport quan has de fer decisions difícils o quan t'enfrontes a, diguem, situacions complicades.
Mm. Regina, començàvem dient que dona una mica la sensació que fins i tot en la cultura pop hi ha un augment de la, no sé si de la fe, però sí de la religiositat. No sé si tu també tens aquesta percepció.
Sí, jo crec que sí. Realment no sabria si dir que hi ha un augment en la fe és el mateix que dir que hi ha un augment en la religiositat. Perquè crec que,
clar,
per exemple, amb el nou disc de la Rosalía, o sigui, la religió, que és un tema que es posa al mitjà dels mitjans de comunicació, les xarxes socials i tot això, o sigui, està molt bé que al final que un artista que tinga aquest altaveu i que parli d'aquestes coses i que parli de la seva espiritualitat, que faci que els joves diguin, igual i jo també, o sigui, que igual i que es qüestionin les seves creences, però no diria que és el mateix. La fe és una cosa que ve des de més a dins, jo crec.
Està bé aquesta diferència entre fe i religiositat, Maria, perquè de vegades són d'aquests conceptes que potser es confonen, no?
Sí,
o es barregen.
Sí, jo estic bastant d'acord amb el que ha dit la Regina, no? També parlava del disc de la Rosalía, no? La Rosalía fa servir molta iconografia religiosa, no?, que li va molt bé com a, per explotar-la senzillament artísticament, no?, quan fa servir, no ho sé, imatges del rosari o de les relíquies, no?, i les trasllada a altres coses, no?, a l'experiència amorosa. Però després, clar, jo, per exemple, del disc de la Rosalía m'agraden altres coses, no?, que deixen veure una experiència més profunda de la fe, no? Hi ha una cançó que a mi m'agrada molt del disc, precisament, que es diu La Jugular, i hi ha un moment que parla de la, com tot està connectat amb tot, no?, com en l'univers una cosa forma part de l'altra, que tot està lligat, i parla de l'experiència de l'amor de Déu, no? Diu, i un continente, m'he apuntat la frase perquè m'agrada molt, diu, i un continente no cabe en él, pero él cabe en mi pecho, y mi pecho ocupa su amor, y en su amor me quiero perder, no? Fa una descripció de l'amor. Aleshores, per mi és una mica això, no? Comença a vegades la fe com pot començar per necessitat, per transmissió intergeneracional, però l'objectiu per mi hauria de ser que acabés sent una experiència diària, quotidiana, integrada en el teu dia a dia i que t'ajudés a ser millor i que poguessis viure aquest amor de qui nosaltres li diem Déu i traslladar-lo als altres.
Clar, per això preguntava al principi si té una certa complexitat, perquè estem en un moment en què la societat va molt de pressa, tot és molt, fins i tot et diria, egoista, no? I això és, tal com descriviu la fe, és animar a mirar més enllà. Més enllà del dia a dia, més enllà de tot plegat, no?
Sí, totalment. Sí. O sigui, jo crec que la fe fa també sentir seguretat i davant de totes les coses que et podrien passar, jo crec que al final tenir fe és dir com sé que estaré bé. O sigui, sé que hi ha una cosa més gran i algú més gran que me cuida, que jo sé que està bé. I tenir esa seguretat i amor és que jo a vegades parlava amb la meva mare i deia, o sigui, ojalà que la gent pugui sentir el que jo sento d'amor i pau. Mm. La veritat és que és
una cosa que et sosté, no?
Sí, exacte. Mm-hmm.
Dani, com ho veus?
Bueno, ho puc entendre. A mi m'ha agradat molt també el disc de la Rosalía, una cosa no troba l'altra, no? I de fet, també hi ha moltes maneres també d'interpretar-ho. També he escoltat molta gent, no?, quan feia els anàlisis d'aquest disc, que sí, és veritat que se centra més que... S'ha parlat de fe, s'ha parlat de religiositat. Potser aquesta perspectiva que porta Rosalía, no sé si estareu d'acord amb mi, però és espiritual, no? És a dir, aporta com un camí espiritual en el sentit del tipus de música, com ho fa, i és veritat que dins de la cultura pop cada vegada bueno, estem veient diferents tipus de manifestacions que han caminat cap aquí, com és aquest cas. Ara bé, bueno... Rosalía és un artista i pot fer, diguem, els recorreguts que ja vulgui, però si més no és curiós, per exemple, jo recordo, i crec que també es tractarà en aquesta tertúlia, quan Rosalía va començar, va haver un tuit que es va fer molt viral quan va haver les eleccions al Parlament d'Andalusia, crec recordar, on per primera vegada Vox entrava com una força política dins del Parlament, i ella mateixa va dir fuck Vox, no? A un tuit que es va fer molt, molt, molt viral.
Cert.
I no estic dient que això tingui cap mena de vinculació amb el camí cap a l'espiritualitat, però sí en com està el relat de, per exemple, una persona que ha començat, que és catalana, a més, a fer música aquí, d'alguna manera, com s'ha anat movent a certes posicions en relació pues, al que estava passant. I crec que d'alguna manera... a dins del món de la cultura hi ha certes posicions que cada vegada ja no les dius o no les fas i abans d'escapar d'altres sota el pretext del que està passant a la societat. I clar, jo crec que això és perillós. Més enllà que el disc és un discazo, eh? És una cosa no troba l'altra.
Edith, com ho veus?
No, jo crec que la Rosalía la farem patrona de Catalunya. És a dir, el nou àlbum ha sigut excepcional. Jo el vaig escoltar just quan va sortir i obsessionada jo l'escoltava des de la Malterera, així que increïble. No, però per exemple, sí que és una cosa que jo estic parlant amb les meves amigues, amigues que creuen i amigues que no creuen en Déu. I és una mica el que comentàveu aquí. Crec que ara mateix la gent sí que potser hi ha una popularització de la religió o de la fe, perquè hi ha un buit existencial entre la gent. És una cosa que em comentava una amiga... l'altre dia, al final és això que deia al principi, tenim molts inputs, la societat avança molt ràpidament, també vivim en un moment on hi ha molts conflictes, el món el notem com se'ns estan anant de les mans, és molt, molt caòtic, i al final doncs potser la fe o creure en alguna cosa et dona un sentiment de comunitat i de pertinença, i sobretot doncs una mica que comentàveu una mica vosaltres dues, no? Et sosté, et manté i et permet doncs tenir aquesta tranquil·litat.
Sí, a més és que m'agrada també l'atenció la descripció, aquesta descripció de la fe que feien tant la Regina com la Maria. També els hi volia preguntar, dic perquè de vegades una mica en la línia del que dèiem abans, és a dir, aquesta vida va com va i a vegades ens movem molt per clichés o per caricatures. No sé si com a persones amb fe, persones creients, han sentit que la figura del creient s'ha caricaturitzat, se n'ha fet una mica un no sé si dir-ne una imatge que no és real, Regina.
A veure, jo crec que hi ha molts estereotips de les persones que són creients. Però és que la realitat és que hi ha de tot. O sigui, hi ha persones religioses, catòliques, practicants, que hi ha una mica de tot. O sigui, jo conec a persones que són catòliques, practicants, que van a missa, que pensen d'una manera, i persones igualment, però que pensen d'una manera completament diferent. Llavors... crec que, no sé, a mi el que me passava molt és que de les meves amigues jo soc l'única que va a missa, que és practicant, que creu en Déu i així, i llavors me passa, no?, un poc com que soc com la més, no sé com dir-ho, com més santita, o sigui, com diríem en Mèxic.
Sí, 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 ja t'he
entès.
Sí, sí, sí.
O sigui, i llavors, amb les meves amigues de Mèxic, que potser són més creients, sóc com la més desacatada. Llavors és com... O sigui, no hi ha com una manera correcta de fer-ho. Jo crec que és, ho vius i ho sents i ets una bona persona. I jo crec que més enllà de les de les percepcions que tenen les persones de com és una persona catòlica. Crec que és molt cliché.
Maria? Sí, em fa gràcia això que comentaves, de per un soc així, pels altres... Per un soc molt i pels altres soc molt poc, sí. No? A mi també em passa molt aquesta dualitat de com s'espera que jo sigui pel fet de ser creient en un ambient i en un altre,
exacte.
No? Canvia molt. I després jo penso que aquesta etiqueta, a vegades a nosaltres, potser sobretot com a joves, ens genera una pressió, no? Tenim l'etiqueta de l'amic o amiga creient, l'amic o amiga que va a missa. I ja gairebé és una carta de presentació, no? I, home, esclar, forma part de la meva identitat, però la meva identitat és això i moltes altres coses. És un element molt important, però, no ho sé, a mi a vegades sí que noto aquesta pressió, perquè, bueno, la fe, doncs, com deia jo, no? La meva manera de veure-la com a camí no és una cosa robusta, és una cosa que pot vacil·lar de vegades, no? I si... Jo, de cop, doncs, no ho sé, tinc dubtes en algun moment de la meva vida que pot passar o m'estic qüestionant coses i continuo portant el pes d'aquesta etiqueta, doncs, esclar, no... Bueno, em condiciona, en certa manera, a vegades.
Jo més que pes diria que... Perdona, que per mi és com...
No, endavant.
Que per mi és com un valor.
Sí, no, totalment. També, és a dir, no, jo no en renego, jo sempre ho he dit amb molta naturalitat en tots els entorns, o sigui, vaig a missa, i, igual que com qui se'n va doncs, a fer ioga o a jugar a pàdel, doncs jo vaig a missa, i ja està. Però, esclar, a vegades és això, no? Que sigui l'única carta de presentació perquè no tens a ningú més a l'entorn que ho sigui, doncs a vegades també carrega un pèl.
Doncs, escolta, ho hem de deixar aquí, però vaja, ho tornarem a fer un altre dia, perquè això ha sigut tremendament interessant. Us volia donar molt les gràcies, molt sincerament, a la Regina, a la Maria, a en Dani i a l'Edit per aquesta conversa. De debò que moltes gràcies a tots.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies. Sabies que les platges metropolitanes són espais naturals que ofereixen moltíssimes possibilitats?
L'estiu s'ha acabat, però a les platges hi pots fer més que prendre el sol i banyar-te. Tens 4 àrees de calistènia per fer gimnàstica a l'aire lliure, 10 camps de vòlei i un gran ventall d'activitats i propostes lúdiques als caps de setmana dins del programa Aprenem a la xarxa. Vine a les platges metropolitanes per fer salut i gaudir del lleure i la natura.
AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som. El matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia, Freddy.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu? Vaya matí que portes, eh?
Bé. Sempre, tots són iguals.
Què vols dir? Te borraixes, ja.
No, al contrari. Vull dir que sempre hi ha alguna cosa, sempre hi ha algun xou, sí. No, estem distrets.
Bon dia, Freddy, bon dia a tothom.
Bon dia, Carles.
Home, distret sí, ja, bueno, ho has d'estar, és clar, passen coses i tu en parles, vull dir que, carai, és això.
Sí, home, i tant. Sí. A més, avui en moviment, perquè tenim ara la final de l'Enigmarius, ara a les 11.
Sí.
Hi ha nervis, jo sé que arribo si hi ha nervis,
Jo hi jugo cada dia. Sí. I no hi ha pas manera... Bueno, a vegades sí, però, ostres, em costa molt, la veritat.
Sí, a mi també.
Però hi jugo, sí. M'agrada.
Jo jugo més a la grossa.
Jugues més a la grossa, eh?
Ah, a la grossa. Ah, vale. Sí, he jugat amb la grossa. No, vale, la grossa. Sí, la grossa. Sí. Ah, molt bé. Hòstia, però és molt avorrit. Compres el número i ja està, no? Vull dir, ja està.
No, és que no hi jugo. He fet una broma. No cal allargar.
Collons. Ja sento riure el Peyu. Peyu, com estàs?
És molt mal parit, perquè quan vas a comprar l'esclat sempre te diuen que vols el número de la grossa.
Sempre.
No, prou. Sí. Deixeu-me en pau, perquè llavors...
Però això és...
És que tocarà l'esclat i he anat 100 vegades i he dit 100 vegades que no i m'emprenyaré, eh? Saps què? No m'ho digueu més.
Vols bossa? Primer diuen, vols bossa?
Sí.
Després diuen, tens el carnet?
Bueno, allò... Sí, que lo de les bosses també, això hauríem d'anar-ho acabant ja, la pantomima aquesta de les bosses. Quantes bosses voldràs? Que collons sé, digue-m'ho tu, no? Que ets la que t'hi dediques, no?
Jo sempre dic 17.
Jo he d'endevinar-ho, o sigui, no és més fàcil que les ompli, i quan ho hagi acabat d'omplir, dic, t'he agafat dues, i me les cobres, i ja està.
Això s'acabaria fent això, eh? Jo dic 17. Me'n poso 17 i dic, te'n torno 15, perquè m'han sobrat.
Ja està.
Jo contesto totes preguntes, també. I tu? Pos bossa. I tu?
I tu quantes en vols, tu?
I ella diu, com? I tu dius, què?
Quina paciència. Quina paciència.
Ai, ho copiaré, això, ho copiaré.
I els nois...
Pobre gent.
Que hi ha allà treballant, per aguantar, sí. Nanos, com vosaltres, sí. Que us penseu que sou graciosos tot el dia.
No, graciosos.
És que no acabes mai. Fes el donatiu pel solidari, a la grossa de Cap d'Any, la bossa.
Fes el dematí. Anant a comprar, fes el dematí, Peyu.
Sí.
La moneda per treure el carro. La moneda per treure el carro, que això, aquesta puta moneda, haurien de donar-nos com una cosa que servís per obrir. Jo no porto monedes a la butxaca.
Vols dir que se roben tants carros com perquè encara s'hagi de posar una moneda? No. Quanta gent roba carros de suport?
Quan ets estudiant, un, allò que fa gràcia, tenir un carro, un pis d'estudiants, i ja està, almenys a la meva època, però ara ja està.
Ara,
que ja
hi ha
un
carro ara.
Ni ja poden perdre un carro al mes, els de l'esclat ja el poden perdre.
Ja hi compten. Tu, i la Renaixença, Peyu? Què farem?
A la Renaixença, avui dediquem el capítol al taüt. Mira, una cosa ben divertida.
I
entrevistem el Josep Plana, que és un nano que es dedica a muntar esdeveniments per milionaris. Les festes del Leo Messi, d'aniversari, aquestes coses.
No diguis noms.
Ah, perdó.
No es pot.
Bueno, ha dit un, ja. Sí.
Milionaris. Casaments de milionaris, coses d'aquestes. I té una empresa que es dedica, que es diu... Bueno, fan això. No.
Tot això a la Renaixença. Que, per cert, Carles, m'he quedat... Tu havies tingut un carro de supermercat al pis, en sèrio?
Sí. I els senyals de tràfic, lo típic d'un pis d'estudiants, sí. Senyals de tràfic al pis, un carro del supermercat... Alguna cosa més hi havia.
Dimarts que ve vols venir a veure l'estrena de Hamlet, que no tinc el teu telèfon, no t'he pogut enviar invitacions.
Home, doncs ja te'l donaré, sí, feliç i content, i tant.
Va, vinga.
Que bé, quina il·lusió, tu.
Dos invitacions al teu nom, apuntat.
No ens ho has dit.
Moltes gràcies.
A vosaltres fa dies que les teniu guardades, va.
Ahir per les notícies dic, em peio per les notícies. Sí. Sí. Què ha passat, què ha fet?
Mira, parlant de les notícies, ja hem d'anar. Fel, Carles, Peyu.